La tertúlia 2.0.
El 2!
Tertulieros tecnològics, que tenim un munt de feina, que us penseu que tot és el Fortnite, però el Genís ens ha d'explicar què ha passat al Parlament Europeu, que m'han dit que el Pol Gise té males notícies, perquè si penja un vídeo, un YouTube dels seus, una peça, o a Instagram, i se sent una música de fons a Genís, coneguda i no compleix, no hi ha copyright, per entendre'ns, no compleix la llei del copyright, li caurà el pèl...
Si tot això és un desastre. Estem definint les regles de joc d'aquest nou món digital que ja estem veient que és dens i complexa, sí, que passen moltes coses, que apareixen nous negocis i noves activitats, i tot això s'ha de regular. El problema és tant que el regulador, a vegades, ho fa assessorat... per gent que poder no ha viscut això, poder no ho ha entès i poder s'ho mira des d'una altra perspectiva, yeah, o en defensa d'uns altres interessos. Què vull dir? Mentre aquí fèiem l'11 de setembre, sí, a Brussel·les es votava la nova llei de defensa de la propietat intel·lectual, sí, del copyright. Això és gairebé filosofia. Hi ha gent que el copyright el viu d'una manera i gent que el viu d'una altra. És gairebé dogma de fe. En tot cas, això que s'ha votat ara i que el Parlament Europeu amb el vot a favor de diputats espanyols ha tirat endavant i passa a següent pantalla,
sí,
té dos articles que són especialment preocupants. Article 13. Si tu publiques un contingut en una plataforma, Facebook, Instagram, YouTube, un contingut en una plataforma que atenta contra algun dret d'autor, uh-huh, el culpable que ha d'assumir les multes pertinents serà la plataforma.
La plataforma.
La plataforma, per haver permès a casa seva un contingut que ofèn els drets d'autor. Per tant, com que les plataformes tindran por de sortir perjudicades, començaran a posar pegues a que tu pugis un contingut. I com ho faran per posar pegues plataformes tan globals? Un robot, un algoritme, que es mira el teu contingut i sense,
no,
i sense dialogar...
L'escaneja diu, i no, diu no.
Llavors, si el Pol posa un dels seus vídeos que de fons se sent no sé què, que resulta que és Shakira, ja no el deixaran publicar. Anècdota. El James Rhodes, el pianista,
sí, sí,
va pujar un vídeo a YouTube d'ell tocant una peça de Bach.
Sí.
L'algoritme va dir això no és teu, Rhodes, perquè Sony Music això ho té registrat. No t'ho deixo publicar. I el James Rhodes diu, perdona? Quants anys, quants segles fa que Bach ha mort? Això està lliure de drets, però en qui tens aquesta conversa? D'entrada, no s'ha publicat. Això és el que els nostres han permès. Això és un atemptat directe contra la creativitat i contra la... Per exemple, tots els músics que quan comencen, què fan? Toquen versions.
Clar.
Pues no les publiquis, perquè no són teves. Llavors, quan tu publiques, ja ets un artista. Fatal, molt enfadat.
I fins i tot pàgines que tenen enllaços, que proposen enllaços.
Això és l'altre article.
Els agregadors, no?
L'article 11 diu que si tu reprodueixes el contingut d'un altre text, li has de pagar. Per exemple, ara imagina't que un diari, qualsevol dels diaris que tenim aquí a la nostra ciutat, té una notícia que diu dilluns que ve hi haurà una manifestació. La manera que tens tu d'enllaçar amb aquesta notícia acostuma a ser posar el titular, uh-huh, amb aquell subratllat blau indicant que és clicable. Uh-huh. Com que aquell titular no és teu, si poses més de dos paraules, has de pagar per posar aquest enllaç, perquè aquesta feina periodística algú l'ha fet i mereix un retorn.
El això. Pol està en fase de desesperació.
Però encara no està aprovat del tot, això, eh?
Això ara comença el seu tràmit. Però d'entrada el Parlament Europeu ha dit, nosaltres ho veiem bé, aneu endavant. I ara ja és un tema de Consell Europeu i del nostre govern a Europa. Però els nostres estimats parlamentaris, amb una mirada cap al futur profunda i seriosa, han dit que això està bé.
Però
i que anem per aquí.
Però això és perquè no estaven ben assessorats, Genís.
Doncs, què et digui? Costa calés assessorar-los. El que sí que passa també és que els grans interessos tenen lobbies les grans indústries audiovisuals americanes, les famoses Disney, Warner, etc., tenen els seus interessos, els defensen invertint-hi molta pasta i molts advocats, i els nostres interessos, jo crec que no tenim aquesta potència de lobby i no ens hi estem personant. Però, esclar, les plataformes no acceptaran fàcilment que us hi posin una multa.
Clar.
I si la llei diu que això és multable, el que faran serà posar-te pegues, Pol, perquè pugis un contingut.
Ens fotran a nosaltres, els creadors i creadores. Ostres, jo havia llegit alguna cosa d'això, però no estava... O sigui, no tant. Com el que acabes de dir.
No tan greu, no? No ho veies tan negre, no?
No, és a dir, clar, perquè és enganyós, això. Perquè el fet que es protegeixin els drets d'autor, això està molt bé. Però, clar, o sigui, què és això? O sigui, vull dir, si jo toco quatre notes...
Si tu cantes una cançó de Shakira, a veure, segur que la cantes bé.
La Shakira no s'enfadaria.
No s'enfadaria.
Si jo canto una cançó de Shakira, la Shakira m'ho agrairia.
No
però la discogràfica et denunciaria.
Però, això sí.
però no li deixarien pujar a la xarxa, deia.
No, ja no pot.
Si ell fa un dels seus vídeos de conya, un bloc de conya aquests que fa...
Escolta, que l'he saludat,
Exacte. Sí, exacte, d'aquests. Fent una imitació d'un cantant.
I si recita un poema d'un autor publicat fa un mes?
L'altre dia em va passar que volia penjar un vídeo amb un amic comentant un esdeveniment que va haver-hi i ho estàvem veient per la tele. I en el vídeo potser hi havia alguns planos on jo, amb la meva càmera, enfocava la tele.
Ah, tens els drets de reproducció d'aquestes imatges?
No.
Pues,
I aquí me la foten, me l'han tret el vídeo, eh? Però,
això quina plataforma?
Però accepto, YouTube. Ho accepto perquè estic mostrant un contingut que no és meu.
Que no era teu. Okay.
Ara imagina't, els famosos memes. Saps aquella foto del Julio Iglesias assenyalant-te amb el dit que posa no sé què, i lo sabes?
I lo sabes, sí.
La foto és teva, tens els drets? Perquè igual no la pots pujar.
La meitat de les emoticones de la xarxa.
Els memes serà si tens els drets de la imatge o garanteixes que aquella imatge està lliure de drets.
M'agradaria saber si arriben els seus propietaris, també.
Bueno, els de la Viquipèdia estan emprenyadíssims.
Desesperadíssims. Home, és que és molt greu.
És molt curiós, que abans estàvem parlant d'un videojoc i que, de fet, aquest videojoc que hem jugat al Fortnite el podríem pujar tranquil·lament al nostre YouTube de Catalunya Ràdio i no passa res.
Perquè,
clar, aquí estem acostumats o la gent està acostumada a posar un videojoc, però, clar, el contingut aquest és diferent. Clar.
Atenció, que l'Albert Cuesta, a més a més, continuen les males notícies. A Google hem detectat dues coses que l'Albert Cuesta està una mica cabrejat.
Home, qui està cabrejat són la gent que tenia un telèfon Android amb la versió última, l'Android Pie, perquè han enxampat a Google activant a distància el mode d'estalvi de bateria d'aquests telèfons sense que l'usuari els hagués donat permís.
Jo, quan ho llegia ahir la nit, pensava.
O sigui,
l'Albert Cuesta s'ha flipat.
Brutal. O sigui,
no pot ser.
Evidentment, s'han disculpat, han dit que estaven fent proves, que és un experiment que se'ls ha anat de les mans, però el que es demostra és que les marques aquestes, els que controlen la plataforma, poden remenar els aparells que porten la butxaca. Home, de fet, l'Steve Jobs, l'any 2008, ja va reconèixer que l'iPhone, els iPhones tots portaven una cosa que es diu el kill switch, l'interruptor de matar, que... permetia esborrar aplicacions a Apple, però que esperava que l'empresa no l'hagués de fer servir mai. Bueno, en fi, vull dir que realment en el moment en què els aparells estan connectats...
Sí, 1984.
Home, és que precisament va passar això amb Amazon. O sigui, va haver-hi un problema de drets d'autor precisament amb no sé quina edició de 1984 i Amazon va retirar el llibre electrònic dels Kindles dels seus clients que l'havien comprat. Després el va restituir, però va passar. Però aquesta no és l'única cosa que li ha passat a Google aquesta setmana. Sabeu que Google no funciona, el cercador no funciona a la Xina perquè el govern xinès no vol que la gent busqui determinades coses. Hi ha un acord entre Google i el govern xinès per fer una versió especial de Google per la Xina, que es diu Dragonfly. Hi ha uns tècnics que han descobert que aquest Dragonfly no només guarda el que guarden fins ara tots els cercadors quan feu una cerca, que és l'adreça IP del dispositiu, de l'ordinador, del telèfon amb què s'ha fet servir, sinó que en el cas de la Xina també guardarà directament el número de telèfon des del qual s'ha fet aquella cerca. Vol dir que el govern xinès, si algú busca Tiananmen, podrà trucar amb el tio que ha fet la cerca i dir-li, escolti, que ara venim a buscar-lo per encajonar-lo. És molt bèstia.
És molt bèstia que Google, doncs, amb aquest acord hagi permès això, no?
Bueno, la cosa és, si tu vols fer negocis digitals a la Xina, t'has de plegar als interessos i a les exigències del govern xinès, que en aquest cas passen per la censura absoluta.
I atenció, perquè tu, Mariola, has estat distret al pop-up amb el tema d'aquests programes de plagi, antiplagi de les tesis doctorals, no?
Clar, perquè hem anat dient tothom que la tesi de Pedro Sánchez, que va pujar a internet, se li van passar dos programes, el Turnitin i el Plaxcan, deien el 13%, Turnitin va donar de 13% copiat, representava, i Plaxcan era un 96%. I clar, tothom diu, però 13% és molt, no?
Ja no la pot pujar a YouTube.
I és que no. Jordi Duran, el cap de projectes...
Perquè les paraules literals d'una cita, si estan entre cometes, es corresponen. Sí. El que has de fer.
Per això, que és un percentatge normal, com ens va dir el Jordi Duran, cap de projectes tecnològics de la UOC. Llavors, resulta que el Turnitin és el més popular a tota la gent universitària. És tan popular que just quan es va publicar que s'havia fet servir aquesta eina, va ser trending topic, la gent fent conyes, fent memes amb el Turnitin, Plaxcan, sí. Són dues paraules que van quedar. Però bé, també hi ha altres eines, per exemple, la Urkun, que és una eina sueca, el Compilation és francesa, el Blackscan és francesa, i clar, tots funcionen amb intel·ligència artificial, processament del llenguatge natural, intentar entendre el text, i cada eina té alguns matisos, però yeah. El Jordi Duran ens va dir que, de fet, el Turnitin és la que més efectivitat dona, perquè és la que fa més anys que està creada.
No em direu que no és maco com tot un país estigui pendent de les tesis doctorals. Eh? Sí, sensacional. Sí, nivell cultural altíssim.
I dels màsters.
Però el Pol diu que la gent està pendent de coses bastant més quotidianes, com per exemple que actors com tu i actrius com segur molts de les persones que ens estan sentint, us demanen tenir followers a les xarxes socials en molts càstings, però què m'estàs dient?
Sí, a mi no m'ha passat això.
Explica-m'ho bé, això.
A mi això no m'ha passat perquè ja em vaig cansar de fer càstings de publicitat, sobretot, fa bastant de temps. I sí que és veritat, que els seus llibres, tinc molts amics que els hi passa constantment i m'ho diuen.
És a dir, que els agafen en funció dels followers que tenen.
Sí, o que li donen molta importància a la qualitat de followers que tenen. I jo estic molt en contra d'això, d'acord? ¿Vale? I sobretot estic en contra de com està plantejat el tema. O sigui, per començar, el fet de que... A mi m'ha passat, ¿vale? Que el fet de que els demanin tenir followers ja fa que molts actors i actrius agafin certa animadversió als que creem contingut a internet.
Clar.
Perquè, ostres, tu, clar, com que tens molts followers, no, per això... I és com, a veure, o sigui, ni una cosa ni una altra. I els que tinc és perquè m'ho he currat, saps? Vull dir, hi ha una feina darrere, etc. Jo, per exemple, vaig optar per penjar contingut a internet perquè el fet de fer el networking, que se'n diu, que fan molts actors i actrius, és anar a esdeveniments...
Que la fa tothom.
Exacte. O sigui,
tothom
que fa,
de la teva generació.
Que fa tothom, però concreto en aquest cas, perquè n'he fet bastants. I a mi, per exemple, em costava molt anar a un esdeveniment i em costa molt a dir hola, em dic Pol, sóc actor, dona'm feina, si us plau. A mi això se'm dona com el cul i em sento molt malament perquè no tinc aquesta habilitat. Tinc amics que sí que la tenen i me n'alegro moltíssim i ho fan superbé, però jo no. I vaig optar per fer-ho a través de les xarxes. I dir, mira, em dic Pol, faig això, contracte. Saps? I...
Que ja era una demostració clar. De les teves actituds.
Sí, quan arriba l'alfombra ja el coneixen.
Clar.
Sí.
Clar.
T'imagines? Tu ets el que has jugat al Fortnite al matí a Catalunya Ràdio, no? Tu ets aquest?
És veritat, això, Pol, ara no siguis humil.
No. També és veritat que hi ha molts youtubers que, sense tenir formació d'art dramàtic, els han agafat per fer paperets en algunes pel·lícules pel fet de tenir followers. Però això no és nou. O sigui, no és algo nou, això, perquè només cal veure pel·lícules com Torrente, on només un 10% eren actors o actrius, els altres eren figures televisives. O el famós cas del Jesús Castro, l'actor del Niño, de la pel·lícula El Niño, que va anar al càsting aquest per saltar-se una classe i el van agafar perquè tindria talent o jo què sé.
Perquè era guapo.
És igual. No.
Bueno, dona, no siguis de...
Però no siguem haters.
El que acabem de debatre l'hora i abans, ara tu ho espatllaràs. Que tenia, era guapo.
Que tenia talent és obvi. Si no l'hagués agafat. Ah. Però una altra cosa és que tingués el nivell per fer aquesta pel·lícula. Ah, és una altra cosa.
Bueno. Però això és la versió digital dels llibres mediàtics, no? Per Sant Jordi, diguéssim, hi ha gent que li encarreguen un llibre perquè surt per la tele. Doncs ara, pas següent, perquè tens seguidors a les
xarxes. Això passa en tots els camps, Genís. Segur que les empreses també ho mireu, això, no?
Què vols que et digui,
Que té més capacitat d'influència a les xarxes que l'altra, no?
Però depèn de quins perfils, però està canviant força. Per exemple, amb alguns sectors i amb algun tipus d'empreses, tampoc estem preguntant massa què vares estudiar. És molt més interessant què has fet.
Quina experiència tens? Quina
és la teva xarxa? La teva explicava en una empresa que amb el seu procés de selecció feia una cosa ben interessant, que era, agafaven el candidat i li deien... per exemple, el contractaven per un tema de màrqueting, per exemple, i li deien, escolta, ara amb tot això del Reglament General de Protecció de Dades, ens faria falta l'assessorament d'un advocat. Quin me recomanes? Mm. Llavors, en funció de quin advocat recomanes, és una bona mesura del teu relacional, del teu aprofundiment amb el tema, encara que tu estiguis per un tema de màrqueting, però quines són les teves capacitats i la teva experiència?
Sí.
Sembla molt interessant.
Però, per exemple, ara hi ha molts càstings, o sigui, fa poc va haver-hi un càsting en què un actor, o demanaven un actor o una actriu amb més de no sé quants followers a Instagram, i posaven com a un requeriment, i això està malament, perquè està deixant clar que els importa més assegurar una repercussió a les xarxes a costa d'aquesta persona.
Jo no diria que està malament. Està clar el que volen.
Està malament vol dir...
Està clar el que volen.
Està malament vol dir... Per mi és it's wrong, des del meu punt de vista.
Els seguidors es poden comprar, que la gent ho sàpiga.
No podem acabar aquesta hora tecnològica d'avui amb xarxes sense parlar del nou iPhone, oi que no, Albert Cuesta?
Aquesta ha estat la setmana dels iPhones.
Vinga,
els iPhones
en plural,
XS, Sí, tres. iPhones XS, XS Max i XR. Vol dir que ha desaparegut el botó d'inici de tota la
cosa. Atenció, que això no és un detall menor.
La ferramenta del Cuesta.
A veure, ferramenta, què vol dir que ha desaparegut el...
Doncs que ara...
El tens aquí?
No, encara no es pot comprar. Prometo que quan es pugui comprar us en portaré un dels tres, com a mínim, i us ensenyaré. I el que ha desaparegut el botó d'inici vol dir que ara tots els iPhones nous són com l'iPhone X de l'any passat, que no té el botó d'inici i tot funciona per la cara, diguéssim, que t'identifica amb la càmera i ja està.
Com la majoria de la resta de telèfons?
De les coses, efectivament. No sé, la majoria de les coses que porten aquests telèfons, altres marques ja ho tenien, però es van perseguint els uns als altres. Jo ja és que passo d'entrar en aquest tema. El que sí us he portat avui és el rival principal dels nous iPhones, que és el Galaxy Note 9.
No els hi dona ni una setmana de crèdit.
Sense pietat. Ho he estat, estimo.
L'antipoma.
Quina mania!
No és antipoma.
23 anys que tinc ordinadors Apple a casa.
Digues.
Escolta, deixeu-me que us parli del Galaxy 9 de Samsung, del Note 9, perquè el que hem fet ha sigut agafar el Note 8 de l'any passat, que té la mida de 6,4 polzades, li hem posat el processador i les dues càmeres dels Galaxy S9 que van presentar al febrer a Barcelona, li han afegit una bateria de més capacitat. Jo, de fet, aquest és el primer telèfon en molts anys que el puc fer servir durant tot el dia i arribo a la nit amb un 20% de bateria. I jo sóc un usuari intensiu, vull dir que està bé. I li hem afegit una bestialitat de memòria. Aquest telèfon té 512 gigas de memòria i ampliable amb 512 gigas més. O sigui, pots tenir un terabyte a la butxaca. Llavors, una cosa que hem fet xula, que és afegir el llapis...
Jo, si he de tenir un terabyte a la butxaca, m'atabalo molt. Sí,
l'imagino
la quantitat de... terabytes a la butxaca?
Jo, la veritat és que la utilitat d'això no l'acabo de veure en el moment en què totes les coses les poses al núvol. Vull dir que tens capacitat infinita. Però, bueno, Apple també ho ha fet. El nou iPhone XS Max també té una opció de 512 gigas que costa 1.659 euros. Per un telèfon.
El Pol i jo anem amb antics models i anem la
barra. No, que el Pol està pensant-s'ho, eh?
Jo m'ho penso, Jo em vull comprar aquest mòbil.
Pol, vam quedar que tu i jo érem del paleolític superior amb el tema
aquest. No, que jo necessito els aparells electrònics.
D'acord.
Home, és molt bo per mi, eh?
Això, francament, és un ordinador de butxaca, que és el Note 9. El pots connectar amb un adaptador, un monitor extern i fer servir Microsoft Office igual que amb un portàtil. I aquest porta el llapis aquest tàctil, que a més serveix de comandament a distància de la càmera.
Per les fotos.
Per les fotos.
Això m'agrada molt.
Et pots fer la selfie sense haver de fer el numeret aquell de tocar la pantalla.
Està molt bé.
I costa 400 euros menys que l'iPhone gros.
Molt bé.
Cazorla.
Hola.
Aquí parlant de mòbil.
Doncs jo us parlo d'un concepte molt més vintage, que és José María Aznar.
És una mica vintage.
També és mòbil, va i ve.
Abans hem fet un resum de la picabaralla amb el Rufián.
Doncs mira, nosaltres també farem una mica de resum. Han parlat de... Bé, és que és una història d'amor, Han parlat de casaments, han quedat, s'han citat, per aquí res.
Vull dir que... Una mica... Això pot acabar malament, eh?
No, acabarà
molt
bé.
Tinc la impressió que hi haurà denúncies i tot.
Aquí. Ai, és probable.
No?
Probable, perquè s'han atrevit a dir-se moltes coses.
S'han dit moltes coses.
Masses.
Ai, companys d'en Xarxa Ocensa, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Me gusta mucho.